Tot anirà bé, amb Toni Marín.
Passen 3 minuts de 4:45. Avui, en una hora, parlarem d'un tema molt interessant que justament al final de la pandèmia ens està tornant a posar al damunt la taula, l'afterwork. Saben vostès? Se'n recorden? No? Josep, hola, com estàs?
Hola, Toni.
Quina alegria tenir-te aquí. A mi sí, m'ha agradat molt, però no t'esperava aquí.
Ja saps que sempre físicament és millor que per telèfon.
Sempre?
Sempre.
I amb la majoria de coses, d'altra banda.
Però amb algunes coses infinitament millor.
Infinitament millor. Sí. Bé, sempre quedava l'opció cocoon, però és una opció completament diferent, que no ve el cas.
També és veritat que amb algunes persones, com més lluny, millor.
Quan més cocoon, estic totalment d'acord. Bueno. Josep Martí Blanc, com sempre amb nosaltres, aquí el programa, te'n recordes de l'afterwork? Aquella cosa d'acabar la feina i anar a fer unes copes per fomentar les relacions i... Està bé,
sí,
això?
Per, no? Jo no sóc molt amic d'això.
Jo tampoc.
Però per autoprotegir-me. Perquè la meva bicicleta no té frenos.
Ah, val. Ja ho entenc. I comences la nit amb un afterwork...
Jo si començo l'afterwork acabo amb...
En el pre-work.
Acabo anant a treballar directament.
Sí? Encara? No, ara,
ara? No, ara és per fer-me l'interessant, però...
Ets d'allargar les coses.
És que sóc de passar-m'ho bé.
Ja. Yeah.
I si tinc bona companyia i la cosa va, després me costa... Bueno, és que toco el freno i no hi és.
Però està bé, no? Està molt bé, està molt bé. Passa una mica el mateix en aquest programa, amb el Josep Martí Blanc, que ell agafa la bicicleta i després posar fre és difícil perquè la conversa és interessant i arriba a les 5 i arriba al punt d'arribada i hem de parar com podem, sí. Sense frens, però com podem, no? Avui tenim un tema molt, molt xulo. Explica'ns una mica.
Bueno, avui... Porto un llibre que és un llibre que està tenint molt d'èxit. L'ha editat Galàxia Gutenberg. És d'un periodista català de llarg recorregut. Ara fa temps que firma el País, Cristian Segura. Uh-huh. I el llibre es titula Gent d'ordre. I hi ha un subtitulet que mai saps si l'ha triat l'autor o l'ha triat l'editorial... I diu la desfeta d'una èlit.
Uh-huh.
I és el per encabir-lo en algun lloc, no? De dir els gèneres. Ara hi ha una moda que és els que es fan, els agrada transcendir a cada plana dels llibres i que es fan els interessants i els llestos, porten una temporada molt llarga blasmant la literatura del jo.
Uh-huh.
Fas llibres sobre el teu entorn, sobre tu mateix, en veritat no hauries de fer llibres. Tot això són tonteries. Hi ha bons llibres i amb els llibres parlen de tu, parlen dels altres, inventant-te caràcters. Hi ha novel·les que són inventades, que són un xurro. Hi ha novel·les que dibuixen caràcters que seran universals i que resistiran al pas dels segles. I hi ha literatura del jo que és bona literatura. I això és bona literatura del jo.
Ah.
I això el gent d'ordre, la desfeta d'un èlit, pues el Cristian Segura explica pues que ell és un senyor ara ja per edat, però diguem-ne que ha passat per totes les etapes de la vida, ha sigut nen,
sí,
ha sigut
sí.
Adolescent, ha sigut jove, ha sigut totes les coses, hasta arribar
al senyor
Caragués.
Sí.
No, perquè al llibre els normals seríem tu i jo.
Ah, d'acord.
Sí. Però ell és de bona família.
Ah, d'acord.
I bona família vol dir possibles, vol dir educació, vol dir un entorn de gueto a la ciutat, per dalt de la Diagonal. I la se suposa que és la gent que remenava les cireres d'aquest país durant molts anys i que les havia de continuar remenant, fins que la pròpia evolució del món i les temptacions suïcides d'aquesta classe social els han portat a ser res, no? I ell dibuixa aquesta implosió del món que ell coneix des de dintre, perquè és on ha mamat i on s'ha criat, i això ho fa molt interessant, perquè a més el Christian té una virtut, que és un senyor que sense utilitzar l'adjectiu barroent i res de tot això, però que té el coratge de dir les coses tal com les veu, que saps que és una cosa que sempre hem defensat, que a Catalunya, independentment del que cadascú pensi, durant molts anys el que ens ha faltat és una mica de coratge per dir les coses tal com les penses, sí, sí, o tal com les veus, no? I el llibre té aquesta virtut, la virtut no és del llibre, és de l'autor, que ell, diguem-ne, pues, parlàvem de no tenir frenos, pues ell tampoc no té,
tampoc
no té, no té molts, i per tant el llibre és interessant, fins i tot des del punt de vista dels safareig, perquè hi ha molts de noms en cognoms, però la tesi principal és aquesta, és a dir, si donem per bona la hipòtesi de que a Catalunya un dia hi va haver unes èlits econòmiques, intel·lectuals, doncs que vivien juntes i col·laboraven juntes i feien projectes juntes, independentment del que pensessin, un món que començava i acabava amb ell mateix, però que dibuixava les carreteres per les que circulava amb la gent normal, entre cometes, doncs que això ha saltat pels aires, entre altres coses, perquè aquestes èlits han decidit suïcidar-se, no? Hi ha una cosa que el llibre crec que es podria escriure de qualsevol món que un hagués conegut als anys 70, 80, no? Perquè no és només el món de les èlits el que s'ha capgirat, és el món sencer. I, per tant, algú, des d'una altra perspectiva, en un altre encaix social, probablement podria escriure un llibre semblant on el que haurien desaparegut no serien les èlits, sinó que seria, pues, la classe menestral o qualsevol altra classe social.
Tenim el telèfon al senyor Cristian Segura. Cristian, què tal? Bona tarda.
Bon dia, bona tarda, gràcies.
Bona tarda. Anava a fer una pregunta, perquè tinc preguntes per fer-te, lògicament, però després de tot el que has escoltat, m'imagino que deus tenir més ganes de reaccionar que no pas de respondre, no?
Bueno, reaccionar positivament, perquè tot el que ha dit és, vull dir, són elogis, i jo ho agraeixo molt. Jo sí que diria que estic d'acord amb el Josep, que d'una part aquí, no sé per què, però més d'una persona m'ho ha dit, això de que la literatura del jo ja està passada, és una qüestió més de, no sé si dir, de postureig de certs entorns de crítica literària o intel·lectuals que no acabo d'entendre, perquè la literatura del jo n'hi haurà de bona i de dolenta, i literatura del col·lectiu, doncs el mateix, és que no sé, no. Però sí, estic clar, això m'ha cridat l'atenció perquè recentment m'ho havia comentat una persona.
Clar, jo ara et deixo amb el Josep, eh? Però el Josep, la primera cosa que ha dit era que no sabia si el subtítol l'havies posat tu o l'havia posat l'editorial. Qui és l'encarregada de posar aquesta desfeta d'una elit?
Jo, l'he posat jo, sí, perquè el que intenta mirar d'explicar és aquestes classes dirigents que jo vaig conèixer, com s'han desfet i han donat pas a una societat dirigent o grups dirigents molt més fragmentats del que no pas jo vaig viure. O jo, i segurament, per exemple, vosaltres dos, que per edat també devíeu, almenys com a periodistes, observar aquest món, des de la distància o la proximitat.
Josep.
Hola, Cristian.
Hola, bona tarda.
Estàs en forma? La Covid te tracta bé?
Doncs estic ara amb un positiu, és el primer en dos anys, i té mèrit, perquè per la meva feina m'he hagut de moure molt i no l'havia agafat encara. I ara que diuen que estan caient els positius és quan l'he enxampat jo. Però bé.
Això ens ha passat a molts. Deixa.
Escolta, el llibre que la gent, pues, si vol saber-ne més, se l'ha de llegir. Però a gent d'ordre, sobretot a l'epíleg, però es va veient durant tota la narrativa, almenys quan parles de tercers i no parles de tu, perquè hi ha moltes planes que van referides a tu mateix i que també es fan de molt bon llegir. Anant al que vaig, aquesta desfeta de les èlits o desaparició de les èlits, sense el procés s'hagués produït o no? Perquè el teu llibre s'adivina certa causa-efecte.
Jo crec que sí, perquè el que ens trobem, això és la meva impressió, insisteixo, és la tesi del llibre, és que una cosa positiva de la consolidació, evidentment, de la democràcia, és que l'administració pública és més forta, En el cas de l'administració catalana, doncs, per uns doncs, requerirà, necessitarà de més autogovern, d'altres ja està bé tal com està, sigui com sigui, mou molts diners. I amb una democràcia en què l'administració pública es consolida com un poder, què suposa això? Doncs la gent que fins ara remenava les cireres i que havia desconfiat del poder polític, ara necessita apropar-se a ell, perquè hi ha molts diners en joc, també. I no només diners, també doncs, autoritzacions, el que tu vulguis. Això, sense el procés, també s'hauria produït aquesta aproximació a la classe política i possiblement a una manca de... que jo sí que, això sí que jo per mi és molt objectiu, una manca d'empenta pel que fa a la iniciativa privada, no? El voler defugir la classe política i tenir una desconfiança, una posició realment liberal, és a dir, de malfiança respecte a allò públic, no haver d'estar pendent d'allò. Jo crec que el pes de lo públic respecte a lo privat ha anat creixent al marge del procés. El procés sí que va tenir un altre, ha tingut un pes, però no, jo crec que s'hauria produït igualment.
Ja. Escolta, sense posar noms, i anant a les definicions abstractes, perquè els noms ja els posarà la gent que llegeixi el llibre, Gent d'Ordre, Galàxia Gutenberg, però diguem-ne que tu categoritzes en tres columnes el món aquest de les èlits i dels seus descendents, on tu també hi estàs posat, i dius, principalment, això ho acabem ràpid, en tres categories. Els pijolocos, els pijo progres i els pals de paller. A què et refereixes exactament quan parles d'aquestes tres categories?
Sí, necessitem explicació real, sobre això. Digues.
No, això és... A veure, són caricatures, però jo crec que és fàcil d'explicar. És a dir, una vegada hi ha una societat benestant que té totes les necessitats, la piràmide de les necessitats coberta, doncs et trobes que et neixen generacions que se'n diuen, doncs això, els pijos, no? Hi ha un pijo d'esquerres, que és el pijo progre, que és el que té consciència de classe, té remordiments, sap que és un privilegiat i decideix abraçar-se a postulats d'esquerra que moltes vegades, clar, contrasten amb la seva posició privilegiada, i això ella el turmenta molt i encara el fa ser més dogmàtic. El pijoloco és bàsicament el que no té cap mena de... el que no té cap mena de trauma, de ser no només de casa bona, sinó de tenir diners. I això a vegades també el pot portar a situacions en què se li enfum si hi ha de trencar normes o... És a dir, no té cap mena de complexa per beneficiar-se d'aquesta posició. I el pal de paller és, per mi, el que havia estat el paradigma de la burgesia, de l'alta burgesia de Barcelona, que és, insisteixo, són caricatures que faig jo, aquestes definicions, però en el llibre, doncs, a banda de la meva experiència personal, poso altres exemples, no? Però és bàsicament una persona que entén que la societat és complexa. I entre aquestes tensions entre, dic jo, pijol, entre esquerres o dretes, representats pels seus dos fills consentits, d'esquerres i de dretes, el que busca és una estabilitat social, no prendre mal, i sobretot, doncs, malgrat les diferències, la diversitat que hi ha a la societat, és que entre tots, al cap i a la fi, el que busquen és el benefici comú. A vegades pot ser, doncs, no sé, en el món de la cultura o en el món dels diners. Això... aquesta manera de caricaturitzar-ho, que és un dels punts del llibre que crida més l'atenció, però també trobo que és divertit fer-ho així. S'ha trencat, jo crec, en bona part, perquè ja no hi ha tant a preservar. És a dir, el que uns i altres preservaven era un teixit econòmic industrial que, per causa de la globalització, desapareix. I al final el nen d'esquerres o la nena de dretes, filles d'aquest senyor, tenen molt poc a preservar, i això es fractura. No, tenen poc a preservar perquè no tenen una fàbrica ni tenen una empresa familiar. El que tenen és, doncs, això, doncs, els cinc pisos que els hauran deixat en herència, i que la següent generació ja no seran 5, sinó que seran 2, i així s'acaba.
Tot això has veït una mica aquella frontera de la Diagonal, saps? Ho dic perquè normalment es parlava de Diagonal amunt, Diagonal avall, i m'ha agradat molt al començament, quan el Josep estava explicant el teu llibre, que parlava de la gent normal i els senyors, no? A tu t'ha posat a la vessant que seria la Diagonal amunt, mentre que nosaltres dos ens ha posat com a normals Diagonal a baix, no? Aquesta globalització d'alguna manera esvaeix d'alguna manera aquesta Diagonal o no?
I tant, per això neixen noves elites que poden ser tant russos com xinesos de gran poder adquisitiu que s'estableixen en el que és, perquè al final elites, no sé per quants segles més n'hi haurà, però hi continuarà havent-hi, o gent amb una posició social més elevada, continuaran volent viure a Sarrià, a Sant Gervasi, que és el que passa. Aquí hi accedeixen altres grups, com en el seu moment van accedir a, posem per casa, la burgesia a Barcelona, gent que provenia de mons molt diferents, com podien ser els Lara, que van venir amb les forces guanyadores de la Guerra Civil, o una persona que, com jo dic jo, que les seves filles són la Telma i Luis de l'Ordre, les filles de Muñoz Ramonet. No eren gent que venia de les famílies de millor posició industrial, però s'hi van consolidar i ara són noms amb totes les de la llei que formen part d'aquest món. Doncs el mateix està passant, efectivament. També ens ho trobem amb gent que ha estat durant molts anys alta funcionària de la Generalitat. De la mateixa. Això són coses que també han passat en l'estat espanyol i que d'alguna forma es poden estar replicant aquí, no? Els funcionaris de l'estat, escolta, que tenen uns sous molt elevats i acaben consolidant una posició social, també econòmica, fins i tot si ho fan bé, si gestionen bé el seu patrimoni, etc. Doncs això també està passant aquí.
Fíjate que això que diu, ella feia referència a la resta d'Espanya, l'altre dia apareixia, saps que aquí sempre fem autopromoció també,
sempre,
dels altres mitjans en els que col·laboro, l'altre dia el cap d'opinió del Confidencial, Carlos Esteban, aprofitant que acaba de sortir l'edició en castellà del llibre que estem comentant, Gente d'Orden, en català ja porta 3 edicions, és a dir, la cosa està funcionant bastant, bastant bé per als interessos del Christian, i el que deia l'Esteban a la seva crítica al Confidencial era dir alerta, perquè el Segura ha fet un llibre que fa referència a la pijolàndia catalana, per fer broma, o a les èlits culturals, econòmiques, socials de Catalunya, però aquesta mena de suïcidi o desaparició o fragmentació que fa que en veritat hagin deixat de ser èlits i per a passar a ser clubs d'amics, uns comparteixen el seu fanatisme per la bandera espanyola, els altres el fanatisme per l'estelada, uns altres el fanatisme pels cotxes de carreres, però que en veritat són incapaços d'articular o de sentir-se implicats en un projecte de vida en comú que els agrupa tots i que acaba influint sobre la vida dels altres. Aquest no és un fenomen particularment català, i alertava els lectors de la resta de l'Estat, que ara puguen estar comprant el llibre del Christian, de dir, escolti, no el llegeixin només en clau catalana, perquè si canvien Barcelona per València o per Sevilla o per Bilbao o per Madrid, pues probablement el quadre no seria molt, molt diferent. Estàs d'acord tu en això, Christian?
Mira, jo sóc molt curós, jo sempre parlo de en el llibre i puc tenir les meves opinions sobre altres parts d'Espanya i de Catalunya, però jo sobretot em sento, clar, jo parlo de la burgesia de Barcelona. La meva sensació, això sí que això és un coneixement que el tenim compartit, sabem que aquesta pèrdua de poder de lo que havien estat els llinatges importants industrials a Europa, o el pes o el teixit industrial europeu, això ha perdut sencers arreu. Vull dir, no és una qüestió de Barcelona només. El que passa que, clar, en el conjunt de l'Estat, Espanya, el gran pes del que s'havia entès com una societat burgesa el tenia Barcelona. Vull dir, dins aquest, també és Barcelona en concret, especifico jo. jo no sé, jo no crec que Madrid, no sé, ara la meva experiència és que Madrid no tenia un teixit burgès com el que havia tingut Barcelona, i aquesta burgesia que havia estat com, és que no només aquí, però si la meva experiència, per exemple, jo conec molt bé Alemanya, doncs és molt important com a motor d'innovació, no només econòmic, sinó cultural. Fins i tot el socialisme està plantejat des dels inicis per burgesos. És clar, al moment que tens temps lliure, pots innovar, pots crear, pots generar moltes coses que altres grups socials no tenen. En el cas d'almenys a Barcelona, jo sí que trobo que ha faltat, manca. Hi ha hagut un retrocés en aquesta empenta. No sé si s'està replicant al País Basc, per exemple, o a Madrid o d'altres llocs. Aquí jo crec que és molt evident que aquest grup social està fallant o ha fallat en el país. I quan parlo de país, parlo de Catalunya. El Jordi Amat en alguna ocasió m'ha escrit o m'ha explicat, doncs clar, ell sempre posa com a exemple els Jocs Olímpics de Barcelona 92, aquella vincle entre el públic i l'àmbit públic i el privat, que la societat civil no hauria estat possible sense aquesta empenta d'aquests grups dirigents. Això ara és molt difícil de trobar rèpliques. No em refereixo a uns Jocs Olímpics, sinó però aquesta empenta per tornar a posar Barcelona o Catalunya al capdavant del projecte d'Espanya, qui vulgui, o d'Europa.
Yeah.
No sé si m'he enrotllat molt ara amb la meva resposta.
Hi ha un moment al llibre que pràcticament el que vens a dir és que no d'elits pràcticament sí que estan substituïts per d'altres més fragmentades, tal, però en fons el que entra en crisi és el concepte d'elit. Hi ha un moment que, també en el que dius explícitament que el que ha deixat d'existir és el compromís de la gent que té un pòsit econòmic, un pòsit cultural elevat, per mirar de participar en projectes de transformació social. És a dir, ja se n'encarreguen els polítics. Això no és cosa nostra. Llavors, això tu que ho has viscut des de dintre, i posant-nos en com si ara estiguéssim als anys de plena vigència del marxisme cultural i parléssim des de classes socials diferents, tu i jo, que som de classes socials diferents, a la teva classe social sou molts els que això ho viviu amb pena i pensant que esteu traint el vostre compromís o no, en veritat la majoria en té prou en seguir cremant gasolina amb el Maserat i agafant l'avió cada cap de setmana.
El meu patrimoni és nul, ja diria que perquè realment o sigui, el que pugui ara algun dia, no sé què és, però encara no he rebut un euro, no tinc res, i visc de Diagonal a baix. Ara, dit això, entenc la pregunta. Jo crec que no detecto en els meus semblants, com vulguis dir, però de veritat, amb diners de veritat, una voluntat d'implicar-se en aquesta recuperació d'un lideratge que està molt bé que el tingui també el poder públic, però no el veig. Mm-hmm. Ara, hi ha una cosa que has dit que em sembla molt simptomàtica i molt particular, almenys com a mínim, de Barcelona, que és el que jo he vist, i no ho he vist a altres llocs d'Espanya. Potser, no sé si als Estats Units sí, potser sí, al món, el que se'n diuen els rics liberals de les costes, no? Que vostès diuen, és aquí, en el llibre ho especifico, perquè ho he vist a la meva mateixa família. Diuen, s'han fet d'esquerres? Diuen que són d'esquerres, per exemple. O sigui, aquella lògica... Si la lògica de dir, molt bé, en una societat ha d'haver-hi un equilibri ideològic. Aquesta hegemonia de l'esquerra en l'àmbit públic, que fa que fins i tot la gent de Junts per Catalunya diguin que són d'esquerres, perquè ho han dit, des del Turull fins a la Laura Borràs, doncs això s'està replicant en els grups més selectes, elitistes de la ciutat, que diuen que són d'esquerres.
Sí, sí.
Llavors, I us ho prometo que la seva actitud i la seva manera de pensar no és d'esquerres, perquè l'altre dia, no sé qui, no diré, però em deien, ostres, quina, una persona que em diu que és d'esquerres i que és d'aquest món i que em deia que quina vergonya l'impost de successions. Doncs, home, doncs, bueno, sí, sí. Doncs potser no ets tan d'esquerres com et creus.
En això crec que te puc explicar una anècdota molt ràpid, te l'explico jo a tu. És el Palau de la Música, amb una senyora d'aquest món, que tu defineixes el llibre Gent d'Ordre, als palcos, presidència, un dia, hi havia activitat política molt important aquells dies, i la senyora en qüestió va cantar uns elogis de la CUP, i jo, que no he tingut mai reparos en definir-me com un conservador liberal, vaig dir, escolti, el que jo guanyaré en tota la vida probablement equival a un dels quadres que té vostè penjats al menjador. Quan vinguin a confiscar-li, no pretengui que jo perdi molta energia escrivint articles defensant que aquest quadre està al seu menjador, perquè vostè l'està entregant en molta alegria amb les coses que diu. Però, en tot cas, no acabaríem de parlar. Cristian, és un bon llibre i jo el recomano, a la gent.
Hem de posar el fre, per molt que costi, però estem a 30 segons de les 5. Cristian, enhorabona. Moltes gràcies per estar avui aquí.
Gràcies a vosaltres.
Molt bé, gràcies. Bona tarda. Jo crec que tu ets més interclasse. Ja ho parlarem en un altre moment.
Ja parlarem.
Gràcies, Josep. Apa, adéu. Fins la propera setmana. Feu una pausa. Arriben les 5 i després continua. Última hora del Tot anirà bé a Ràdio Estel. Fins ara mateix.